Ràdio Vallromanes, l'economia més propera amb Josep Maria Serraclara, de la plaça de Campoart. Bona nit, Josep Maria.
Hola, bona nit a tothom, bona nit a tots els oients que ens escolten aquí a la Ràdio Vallromanes 94.4 de la FM. Avui, dia 27 de març, víspera de les vacances o del parèntesis laboral que tenim aquesta setmana, el divendres, dissabte, diumenge i dilluns, que són 4 dies, doncs, bueno, per disfrutar, per descansar, per relaxar-se, perquè després entrem ja amb la nova voràgine, eh? I val la pena, doncs, fer un alto en el camino, que es diu, per agafar oxigen, no? I tornar a recuperar la capacitat. Què s'està parlant aquests dies a la premsa? Bueno, un dels temes, bueno, per a la premsa, a la televisió, a la ràdio, a tothom parla. Què ha passat amb Xipre? Doncs, bueno, Xipre, com tots els fullens coneixeu, és una illa situada al Mediterrani, antiga, havia sigut antigament, doncs, depenia part de Turquia, part era xipriota, part era grega, i era dels grecs, dels turcoxipriotes, i al final, bueno, ha quedat una part de dividida la illa en dos parts, i estava funcionant a nivell de econòmic, doncs, amb una cosa semblant a lo que podrien dir un paradís fiscal, un lloc amb el qual estava exempt de fiscalitat. Això no és així. El que sí tenia era una fiscalitat deprimida i amb uns determinats sectors d'activitat, doncs, no existia o la fiscalitat era nul·la. Tenia, per aquestes raons, un sector financer molt potent. Per dir-ho, molt potent, valia 7 vegades més que el PIB del país. O sigui, si el país eren 100, el sector financer, la banca, valia 700. I estava actuant, òbviament, dins de mercats internacionals, aquesta banca, i estava invertint i captant recursos. Aleshores, una part del 40% dels recursos de la banca xipriota tenien el seu origen, doncs, en fons que venien, doncs, de Rússia, dels països de l'est, que aquests diners pagaven tenien un cost, diguem, reduït en quant als crèdits, i pagaven un import superior pels dipòsits que havien allà. Xipre és una, perquè se'n diuen moltes coses, heu sentit que si això pot passar, el corralito aquí a Espanya, la meva opinió personal és que això no passarà aquí a Espanya. La situació Xipre-Espanya és molt diferent. Xipre és un país, és la quarta economia europea, té sectors molt potents i diferenciats, té un sector agrícola, té un sector industrial, té un sector d'investigació, té un sector de noves tecnologies, té el sector de serveis, turisme, sanitari, investigació, que són sectors totalment competitius amb els mercats internacionals. Els nostres fills tenen una formació molt superior a la que tenim nosaltres, i a més són formacions reconegudes, valorades arreu del món, ja sigui als Estats Units, ja sigui Europa, ja sigui Àsia, ja sigui Japó. La formació tècnica, la formació humana, humanística, perdó, de les universitats espanyoles, doncs, estan ben valorades. Només hem de veure, per dir alguna cosa, dins dels rànquings dels MBAs del món, doncs tenim dins dels 10 primers 3 universitats espanyoles que estan dins dels 3 millors centres mundials de formació de MBA, màster en administració d'empreses, del món. O sigui, per això, o sigui, la formació no està... Mentre que a Xipre el que té és un sector turístic, molt poca agricultura, però no té indústria, no té altre tipus d'activitats. Xipre, com tenia un important volumen de captació de recursos perquè pagava més que la resta d'Europa, perquè òbviament no havia la fiscalitat aquesta, doncs amb aquests excedents de tresoreria que estava captant els invertia amb deute pública en mercats internacionals. I el seu primer mercat per comprar deute era Grècia. En el moment que Grècia presenta la situació financera que ha presentat amb els bancs i que això ha passat ara fa aproximadament 2 anys, òbviament, quan tens allà ficats amb la mateixa cistella masses pomes, doncs això li va donar un cop dur al sector financer grec, xipriota. I aquest sector financer es va començar a ressentir fins que va arribar un moment que no podia fer front a les seves obligacions internacionals que tenia dels compromisos adquirits. Arrel d'això, i aquí també després tenia una situació geopolítica addicional amb Xipre, i és que en aquell moment Xipre va demanar com a país vinculat i dins de la Unió Europea, va demanar, i amb la moneda europea, amb l'euro, va demanar ajuda al Banc Central Europeu, i el Banc Central Europeu doncs va dir, bueno, anem a fer, haurà una cosa que jo crec que no, una prova, i anem a veure quina és la reacció. Des del meu punt de vista, de la meva enteniment, amb una manca de coneixement de la normativa que n'hi ha a la Unió Europea per part dels responsables que van prendre la decisió aquesta, i aleshores quan van dir molt bé, haurà una quita del 25% dels dipòsits bancaris que tenen que ajudar a pagar aquests 5.000 milions, si no me'l recordo, que es tenien que aportar, o no, 10.000 milions, o 5, ara em ballen les xifres, però que es tenien que aportar per part de la Unió Europea 10.000 milions, crec recordar que eren per, aproximadament, per ajudar el sector financer. Una part que ho aportin els propis dipositants de la banca allà, ja que n'hi ha internacionals, s'han aprofitat d'una deprimida tributació i se'ls farà una quita del 25% dient per tothom. O sigui, el que tenia 1.000 euros li treien el 25% i el que tenia 1.000 milions li treien el 25%. Clar, aquí això va provocar tot un moviment que la banca la van tenir que tancar, el govern, i ha estat 12 dies, porta ja 12 dies aquesta banca tancada. Aleshores, es van donar compte que havia una normativa europea que també està vigent a Espanya, perquè a Espanya tenim la doble normativa, la normativa espanyola, que ja la teníem abans del Banc d'Espanya, a través del Fons de Garantia dels Dipòsits, que estava garantitzant en el seu moment fins a 15 milions de pessetes, i quan vam entrar l'euro va garantitzar que els primers 100.000 euros per persona o titular d'un compte estaven garantits i que eren intocables. La Unió Europea havia dit que faria aquesta quita el 25% a través d'un impost als dipòsits. Aquí van haver dos errors. Primer, un impost no pot tenir caràcter retroactiu. Vol dir que l'impost aquest tenia que ser futur, no amb els recursos que tenies tu la setmana passada. Amb la qual cosa això permetia el moviment ràpid i per això van tancar la banca. Però aquest impost es té capufa, doncs, bueno, ara per quan? Per final d'any, i deixar la banca tancada d'aquí 9 mesos, clar, no ho poden fer. I després era fer aquesta quita del 25% als petits dipositaris, quan la normativa europea diu que estan garantits els primers 100.000 euros. Amb això han hagut de fer tot un moviment per moure-ho tot. Han tancat bancs. O sigui, aquí no estem amb una Argentina, que tots sabem que ha fet un corralit anteriorment, que va fer un corralit el 2010, que ha fet un altre l'any 2000 o 2001, que ha fet un altre el 2005 i que ara ha demanat una quita als seus creditors perquè no pot pagar. Ja, i està fent, doncs, el govern totes aquestes maniobres de si reclamem les Falkland o les Malvines, digui-li com vulguin, que si ara em quedo són YPF però no pago res. I dius, al final n'hi ha una demanda posada fa 3 anys o 4 contra Argentina, que està a punt de sortir la sentència, que si surt la sentència en contra d'Argentina, Argentina no té prou reserves per fer front a la deuta que té amb els seus creditors d'interessos més quites. I entra en fallida. Llavors, això, primer, Xipre no és Argentina, Europa no és Argentina i Espanya tampoc és Argentina. Per posar un exemple d'Argentina, perquè han hagut quites amb altres països en el seu moment, La va veure durant la Segona Guerra Mundial, després Alemanya. O sigui, no és, jo poso l'exemple d'Argentina, no vol dir que els argentins d'aquí que m'escolten s'olivien tirant mi. He posat un exemple. A partir d'aquí, Xipre té un altre posicionament. Està en una situació geogràfica rellevant i important, i és una illa. Si agafem el mapa del Mediterrani, veurem que Xipre està entre Grècia, Israel, Síria, Turquia. A Síria tots som conscients que n'hi ha un conflicte important, ja podríem dir una guerra civil, i a més es dona una situació addicional. A Síria n'hi ha l'única base naval militar de Rússia. I amb el conflicte de Síria s'estan involucrant, Europa s'està involucrant els Estats Units. Amb la qual cosa Rússia ha de començar a pensar, no sabem com acabarà això, no us podem enfrontar i posant-se a l'altra banda i anar i tornar amb temes de guerra freda i enfrontaments polítics amb Europa i amb els Estats Units. Però, segons com acabi això, jo tinc que retirar la meva base naval, i la base naval és l'única que té al Mediterrani. Amb la qual cosa, si té una illa com és Xipre, amb la qual cosa el 40% dels recursos, dels diners dipositats allà, són de russos, d'inversors russos, doncs és molt fàcil que Rússia pressioni el govern de Xipre i deixen posar aquí la meva base naval militar. Per això, quan el president de Xipre va demanar un préstec a Rússia per poder fer front als seus compromisos i sortir de l'euro, automàticament van recular a l'euro perquè no sortís i van dir que ja l'ajudarien i que ja li donarien el suport i l'ajuda que necessitava, perquè havia aquest moviment geopolítico-militar i, òbviament, suposo doncs, que els Estats Units va fer les pressions que van correspondre amb el seu moment. Passarà el mateix aquí a Espanya? No crec. No som Xipre, tenim una indústria, com ja deia abans, molt més diversificada, i si passa això, Espanya sortiria i sortiria de l'euro, doncs no crec que fóssim els únics. Sortiria ja l'euro, que aleshores desapareixeria, si tornaríem tots a les nostres monedes antigues. Que per això, en el seu moment, quan vam entrar amb l'euro, el Banc d'Espanya no va voler vendre la pesseta amb un tercer país que estava disposat a comprar la pesseta. Sí, la denominació i la referència com a moneda, perquè es va considerar en aquell moment que era bo tenir doncs, una reserva de denominació monetària amb la finalitat, doncs, si passava alguna cosa amb l'euro, doncs tirar cap enrere. Països del nord d'Europa, com és en Finlàndia, com és en Islàndia, han fet quites també, amb la qual no és un tema de, diguem, únicament dels famosos pics, Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Grècia està com està, Itàlia està com està, Espanya està com està i Portugal està com està, però França també, notícies d'avui, dimecres, França està en una situació ja de PIB, de producte interior brut negatiu. Alemanya està en creixement zero. Què vol dir això? Sí, que la crisi no ha afectat solament amb els països mediterranis, sinó que ha afectat a tota Europa. Al seu moment la van tenir Finlàndia, la van tenir els països del nord, Islàndia, i òbviament això és una crisi general. Els Estats Units ha tingut la crisi, els Estats Units ha pres unes mesures de, perquè clar, la moneda del dòlar, la moneda americana, és moneda de reserva, malgrat que ja no té la cobertura de l'or, perquè abans sí que els dòlars antics, si algú havia caigut, estava referenciats a l'or, i donaves a la Reserva Federal amb un bitllet de 10 dòlars i t'entregaven or per valor de 10 dòlars, perquè tenia la contrapartida al valor de l'or, i en un determinat moment es va decidir no tenir aquesta paritat, aquesta contrapartida, amb la finalitat de poder doncs imprimir, de poder emetre moneda o deute quan calgués. I, si us en recordeu, es parla molt de la situació d'Europa, doncs que fa un any i mig, o dos anys encara no, els Estats Units va estar a punt de no poder pagar els seus treballadors públics, militars inclosos, pel fet que estaven sense límit de pressupost per endeutar-se. I el president Obama, en la primera legislatura, va ser això d'Obama, va aconseguir in extremis que el Senat li aprovés la emissió de 2 bilions, o sigui, 2 milions de milions de dòlars amb nova deute per poder fer front als seus, i el mercat no va trontollar. Europa està prenent les mesures molt més rígides, molt més austeres, molt més de retenció. Té la seva lògica, perquè hi ha uns països centroeuropeus que fa 70 anys ho han passat molt malament, amb la Segona Guerra Mundial, amb unes inflacions desbordades que van quedar totalment arrasats i arruïnats, i quan senten parlar d'inflació, ja ho vaig dir en algun programa de fa un parell d'anys, doncs comença a tremolar. Mentre que països llatins tenim més la mentalitat, doncs, bueno, si n'hi ha inflació, n'hi ha inflació, i si s'adapta, doncs, els ingressos i les despeses amb aquest creixement d'inflació, i tenim una capacitat d'ajustar el valor de la nostra moneda, doncs aconseguim incrementar les exportacions. Mentre teníem la pesseta, estic parlant de quan Solchaga era ministre d'Economia, amb el Felipe González, Espanya estava en crisi. I el que va poder fer en un any el ministre Solchaga va ser devaluar la pesseta en relació a les altres divises 3 vegades en un any. Amb la qual cosa, el que va aconseguir Solchaga devaluant, o sigui, perdent el valor de la moneda, era que els productes fabricats, produïts a Espanya, resultaven al canvi més barats que els produïts en altres països. I això va rellençar l'economia i es va aixecar l'economia espanyola. Per què? Perquè el mateix producte, un esferògraf d'una determinada marca X, era més econòmic, més barat comprar-lo amb una empresa espanyola, a la planta, a la producció espanyola, que la producció alemana, anglesa, francesa o el que sigui, simplement perquè va poder devaluar. Com ara la situació nostra és que estem dins de la Unió Europea, la nostra moneda és l'euro, o devaluem tot l'euro o hem d'aconseguir que els nostres productes siguin més barats que els de la resta dels països europeus per rellençar la nostra economia. I això ho estem patint tots. Estan disminuint els costos salarials, dit amb altres paraules, cobrem menys del que cobràvem abans per la nostra feina, el producte que fem a Espanya acaba resultant més barat que el que fa França o Alemanya, perquè aquí es cobra menys. Amb la qual cosa aconseguim activar les exportacions dels productes fets a Espanya, i per això han vingut a produir a Espanya la Ford, novament, amb el nou vehicle, Nissan, amb el nou vehicle, Volkswagen, amb el nou cotxe, o sigui, simplement perquè els costos salarials, que és una part del cost dels productes, és més barat que en altres països. I és la forma que n'hi ha de competir quan estem en una situació amb la qual hem de rellençar la nostra economia per tornar. I això és el que va sortir publicat fa un parell de dies, que, bueno, que el Banc d'Espanya, que tindria que continuar és amb la línia aquesta de reduir una mica més els salaris per activar l'economia. Aquí tenim una forma de veure les coses, que és, bueno, és que m'estan baixant el sou. Si et baixen el sou, si ens baixen el sou, Bueno, tindrem que ajustar-se i tindrem que viure, doncs, una mica més de forma austera, per dir-ho també d'una altra forma, i que això s'acabarà ajustant a la forma de vida de la resta d'Europa. Aquí tenim a cada cantonada un bar, un restaurant. A la resta d'Europa, bars, veus la meitat que n'hi ha aquí o una tercera part, i restaurants, n'hi ha molts pobles com els romanes que tenen màxim un restaurant, que o és un restaurant d'alto standing o és un restaurant de tipus fonda, que es menja bé, que és net, però que no, que pots prendre un menú per 8 euros. Llavors, això és el canvi, fer atractiu el país per les inversions. El sector immobiliari trigarà encara a aixecar, perquè n'hi ha, no, sembla que no està encara clar si és 1 milió, 1 milió i mig o 2 milions de vivendes per vendre. Perquè, a veure, tal com està el sector financer, que quedaran 4-5 entitats a nivell de tot el país, doncs clar, totes les petites, mitjanes i les grans entitats, quantes promocions immobiliàries han tingut que adjudicar, i que això és el que ha provocat, en definitiva, que és el que també ha provocat a Xipre i a Grècia. O sigui, una economia amb una banca molt immobilitzada amb les seves inversions, i pensant que el boom aquest no acabaria mai. El boom aquest és com un globo, el van punxar i va rebentar l'any 2005-2006. I si el que es va donar compte del sector va poder parar, i el que no es va donar compte, no cal que expliqui com ha acabat. Llavors, en base a tot això, tenim una situació de la bolsa que aquests dies està anant a la baixa, està arribant, avui estava tancant a mínims de l'any, avui dimecres. I jo sempre dic que la bolsa ja està marcant índex de que tiraria, que havia rebotes i que pujaria, efectivament. Havia traspassat ja la cota de l'any anterior, havia arribat als 8.600, ha tornat a caure als 7.800, però ha caigut per una situació externa provocada en els últims 12 dies dins de l'euro, i òbviament el capital no és res més que covard. I quan veu que n'hi ha aquests vaivenes, n'hi ha uns inversors especulatius que venen esperant comprar més barato, i uns altres que, a veure, tenen por de lo que pugui passar amb la amb les seves inversions. La Unió Europea en aquests moments està desenvolupant un pla, i amb això, doncs, avui ja acabaríem, està elaborant un pla, i això és perquè els meus oients estiguin tranquils, amb la finalitat de que futures crisis que es puguin presentar a la Unió Monetària, a la Unió Europea, es puguin solventar sense tenir que recórrer únicament als contribuents. O sigui, Brussel·les el que està fent és desenvolupant una normativa perquè grans estalviadors, que generalment són provenint de terceros països, col·laborin, per una banda, amb els rescats de les economies, i que, per una altra banda, no pateixi tant l'economia interna diguem, del territori. A part d'això, l'economia ja presenta símptomes d'una petita millora. Aquests símptomes de la petita millora, òbviament, no es noten encara amb el mercat del treball, mercat del treball, el Banc d'Espanya, que és més conservador que altres indicadors. Ja diu que encara tindrem un creixement de la tassa d'atur i que arribarà al 27% al final d'any. Altres indicadors diuen que continuarem estant al 24 al final de l'any. Si estem al 24, voldrà dir que tot el que s'ha perdut s'ha generat amb nova feina. Una dada important és que la inflació està caient d'una forma ràpida. Aquesta caiguda de la inflació té dos motius. Una, s'està parant una mica l'activitat, això és diguem la parada típica, doncs, per provar, si parlo una mica com si anéssim en vehicle, per omplir el dipòsit, i per una altra banda, el fet de aconseguir, doncs, nous projectes que arrenquin i que es posin en marxa. Òbviament, tenim una indústria que en aquests moments doncs està, per les dades que estem, encara a mig gas, o a menys de mig gas, que és tot el sector turístic. El sector agrícola veiem que ha rebut aquest hivern, doncs, amb les nevades, amb les pluges, i tenim una caiguda de producció agrícola, que òbviament és un sector important d'Espanya, però tenim un avantatge que el sector turístic, doncs, amb tots aquests moviments que n'hi ha a la zona oriental del Mediterrani, doncs a Síria, Turquia, Grècia, Xipre, Nord d'Àfrica, etc., doncs el turisme vindrà, com els altres anys, a Espanya. És un país atractiu, sap vendre marca al país, amb la qual cosa, doncs, anirà, li auguro un bon any al turisme aquest any. I per últim, el Fons Monetari Internacional diu, continua mantenint les seves previsions, que el producte interior brut serà de l'1,5 per l'any que ve. Sí, per aquest any, perdó, 2013. Si pensem que el PIB va caure un 2,4 a l'any passat, doncs, a veure, ja vol dir que fins i tot el Fons Monetari Internacional veu que n'hi haurà un canvi de tendència, que ja no estarà caient tant el producte interior brut del país. Ho han dit grans empreses, amb les seves juntes i amb els consells, ho ha dit el Banc de Santander, ho han dit la Telefònica, ho han dit grans empreses privades, no públiques, privades, que preveuen que el 2013 serà un any de transició, un any de canvi, i que ja veuen, doncs, que n'hi ha bons auguris per el proper any 2014. Un últim tema per acabar el dia d'avui. Suposo que us deveu pensar què està passant amb la companyia d'aigües del Ter i del Llobregat, que és la que està subministrant aigua Doncs, en part, a través, doncs, aquí a Vallromanes. A veure, la Generalitat, en el seu moment, va prendre una decisió, ja que era deficitària l'aigua del Ter Llobregat, i d'anul·lar la concessió que havia donat per aquesta explotació d'aigua, l'havia donat en el seu moment, que l'havia guanyat la concessió a Agbar, i va decidir treure la concessió i donar-la a la companyia Acciona. La companyia Acciona, per obtindre aquesta concessió, va pagar 300 milions d'euros a la Generalitat. Això perquè haureu vist, doncs, avui les notícies que ha estat comentant el conseller d'Economia, el senyor Mascolell, i va rebre la Generalitat 300 milions d'euros com a obtenció d'aquesta concessió per part d'Acciona. Agbar, com és lògic, com a empresa privada, el que va fer és presentar una demanda contra la Generalitat perquè li havien tret la concessió que havia guanyat amb un concurs públic i que ja estava complint aquesta concessió en quant a les inversions, però clar, les inversions no es fan d'avui per demà, sinó que tenen un desenvolupament, uns permisos. En definitiva, la sentència que ha sortit ha sigut que té raó Agbar i la raó, i li han i ha tornat a recuperar aquesta concessió. Acto seguido, Acciona ha reclamat a la Generalitat que li tornin els 300 milions d'euros més les despeses, més els interessos i una penalització. Tot això ja veurem com acaba, però tot això ve una mica a coalició, doncs, del fet que no solament la Unió Europea pren unes mides d'una forma ràpida envers, doncs, a l'actuació amb Xipre i deixa anar una sèrie, doncs, de propostes que després han de retirar, sinó que això passa arreu del món, que a vegades hi ha decisions que prens i que a vegades, doncs, per una sentència judicial tens, doncs, que fer la retirada. Això és el que ha passat amb aigües del Ter Llobregat. Veurem en futurs programes com continua, com reacciona, què és el que fa la Generalitat, però bueno, el que hem d'estar tranquils és que no ens quedarem sense aigua i que tindrem el subministre.
Molt bona nit, Josep Maria, gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.